Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Al Penedès en xarxa ens agrada apropar-vos l'activitat dels grups de teatre de casa nostra. Una de les propostes més arrelades que agrupa les formacions de l'Alt Penedès és la Roda de Teatre, que arriba ja a la seva 33a edició. Fa un parell de caps de setmana que la roda està en marxa i dijous passat es presentava públicament. El nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, hi assistia i en acabar podia parlar amb protagonistes que ens detallen els continguts més destacats d'aquest potent cicle de teatre amateur de quilòmetre zero.
Així és, Sílvia, la roda de teatre de l'Alt Penedès es presentava fa uns dies, dijous passat. Es difonien algunes dades que permeten concloure que aquesta iniciativa, sens dubte, compta amb un molt bon estat de salut. I és que fins al 14 d'abril s'aniran succeint 33 actuacions en 21 dels 27 municipis de la comarca. Respecte a l'any passat, hi ha l'Alta de la Granada i la Baixa de Pontons. I dels 22 grups de teatre que formen part de la coordinadora GATAP, 12 assumeixen funcions dins d'aquesta 33a edició de la Roda. Són algunes de les coses que ens explicaven dos dels integrants de la Junta de la GATAP, amb qui conversàvem. A continuació, podeu escoltar l'entrevista.
Ja fa uns dies, en el moment d'enregistrar aquesta conversa, ja havia començat la 33a edició de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès, que impulsa, coordina la coordinadora GATAP, la coordinadora de grups amateurs de teatre de la nostra comarca. Tot just quan s'ha fet la presentació a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, podem enregistrar aquestes entrevistes de valoració per poder conèixer en detall cadascuna de les propostes que s'inclou dins d'aquesta roda de teatre. I per això conversem amb dos dels integrants d'aquesta junta de la GATAP, la Sílvia Sellarès, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bé, bon dia.
I en Pere Joan Ullat, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem una mica de les dades, 33a edició i quina coincidència, 33 actuacions.
Sí, ha sigut així. Sí que havíem coincidit altres anys, però clar, cada cop anem pujant més de número i això vol dir que amb aquestes 33 actuacions fem el rècord absolut d'actuacions en una roda de teatre.
Mm. Això vol dir que hi ha bona salut en el món del teatre, com a mínim aquí a la comarca.
Sí, sí, a més hi ha molt bona salut i a més s'ha recuperat després de la pandèmia, que hi ha gent que encara arrossega. Nosaltres crec que ja no arrosseguem res, ja. Tot està molt normalitzat.
21 municipis dels 27 de la comarca rebran com a mínim alguna funció.
Sí, sempre hi ha algunes altes i algunes baixes. Aquest any la novetat ha sigut que la Granada, després de molt de temps, tornem al municipi de la Granada a fer una actuació. Com a part negativa s'ha perdut Pontons aquest any, però segur que l'any que ve el recuperem. Mm.
I hem de dir que a la GATAP hi ha 22 grups federats, però potser pot cridar l'atenció i caldria explicar per què, perquè evidentment això és una obra de teatre, s'ha de preparar una obra de teatre i no sempre està en disposició un grup de poder-la oferir per la roda, però d'aquests 22, 12, entre cometes, només participen a la roda, però és una xifra estimable, no?
Sí, bueno, n'hi ha 10 que no participen. D'aquests 22 hi ha dos grups que estan una mica inactius per temes personals, però com que estan federats els hem de contemplar igualment, els hi hem de passar la informació, estem en contacte amb ells, però no participa. D'aquests dos grups de moment estan inactius. I després hi ha algun grup que ells tenen la política encara de fer l'obra al seu poble, la fan 3 o 4 dies i ja en tenen prou i no volen sortir de la seva població. Llavors, bueno, tot és respectable i llavors també hi ha algun grup pues, que aquest any no té obra a punt, que potser estan 2 anys per muntar una obra, llavors hi ha un any que no actuen perquè encara estan assajant, però bueno, són 10 grups que estan així intentant arrencar una altra vegada.
I per poder completar aquestes 33 actuacions, 33 compromisos, s'ha hagut de tirar de dos grups que no són de la comarca.
Sí, casualment les dues primeres actuacions, que sempre és quan costa més tenir l'obra a punt, a principis de roda, també per coincidència amb el Festival Escena Penedès, que ja implica que aquell cap de setmana molts grups que tenen obra actuïn al Festival Escena Penedès, i res, les dues primeres actuacions de roda hem hagut de tirar de grups de fora, però són grups federats a la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. no pertanyen a la GATAP, en aquest cas són del Belllloc de Sant Pere de Ribes i el Teatre del Talion de Lleida, però que bueno, sempre són convidats com a estrella, externs, i que sempre pot ser interessant veure grups d'altres comarques i així que no els tens tan vistos i crees vincles, enllaços i sempre pots aprendre.
I és una situació potser, no sé si inèdita, però poc freqüent, això de que dins de la roda de l'Alt Penedès hi hagi grups que no són de la comarca.
Bueno, ja és potser la segona o la tercera vegada que ho hem de fer. Llavors, bueno, pues, com que tenim el recolzament aquest de la federació, pensa que els grups que fem teatre amateur, a la que surt una actuació, tenen, o sigui, tu demanes un grup i al cap de mitja hora en tens 20 que t'estan dient jo puc venir a actuar, perquè a més és un caramel venir a actuar a la roda, perquè són 600 euros, que no a tot arreu paguen això, i bueno, pues, va bé perquè saps que no et quedaràs sense actuació el dia que un ajuntament o una societat t'ho demana, i a més pues, és el que deia el Pere Joan, no? Coneixes noves maneres de fer, sents un parlar diferent a dalt de l'escenari, que també és interessant. Bueno, està molt bé.
I nivells diferents, es nota?
Quan tens... Home, els grups que normalment són capaços de sortir a fora i assumir aquest tipus d'actuacions, jo crec que són grups ja més experimentats i que tenen... Per poder exportar l'obra fora del teu, diguem, municipi, digue-li comarca, jo crec que són ja grups amb tots són amb cara i ulls, però aquests especialment ja l'obra està molt treballada, la tenen rodada, la tenen a punt, o sigui que sí, jo diria que sí.
Bueno, un incís, els que venen el diumenge a les Gunyoles, al Teatre del Talion, els que aquests pues, van no només per tot Catalunya, sinó per tot Espanya, i em sembla que tenen uns 270 premis, o sigui que van a molts concursos, a moltes... que en un cap de setmana moltes vegades fan dissabte i diumenge actuació, o sigui que s'hi dediquen moltíssim, llavors, clar, tenen un rodatge bastant...
I és que hem de precisar que el que és amateur és el grup de teatre, però sí. El teatre pròpiament que feu doncs, té molta qualitat.
Bueno, clar, el teatre que fem és el mateix que podrien fer el TNC o la Villarroel o on estigui. O sigui, clar, el teatre és el mateix, l'únic que clar, els actors que hi participem no ens hi guanyem la vida. Mm. Per això som amateurs.
Va començar aquesta roda el dia 15 d'octubre, que el Rubió hi serà un no parar, gairebé una actuació cada cap de setmana fins al dia 14 d'abril.
Parem per... Comencem l'any, bueno, es para evidentment per festes, per Carnaval, i aquest any, al caure tant d'hora de Setmana Santa, també tornem a parar per Setmana Santa i recontinuem la roda dos caps de setmana després de Setmana Santa per ja fer la cluenda el 14 d'abril a la Múnia. Mm-hmm.
Parlem una mica dels grups, perquè heu insistit en la idea de que dels 12, 8 estrenen obra, per tant, sí que estem molt en compte en el calendari d'activitat d'una formació teatral al compromís de la roda, i encara hi ha el mèrit afegit d'aquestes 8 estrenes, 5 són textos de creació pròpia.
Sí, cada vegada jo ho trobo d'una valentia molt, molt, molt gran, perquè cada vegada hi ha més grups que escriuen la seva pròpia obra, se la fan a la seva mida o no ho sé, això ho hauríem de parlar amb els grups, però, home, del paper en blanc a posar-ho a l'escenari és, i cada vegada hi ha més qualitat. Amb això també nosaltres coorganitzem el Premi Rosa Florido, que és un premi que és de creació pròpia, o sigui, del paper en blanc a la posada en escena, i que vam començar fa poquet a col·laborar amb ells, i cada any tenim un increment de més grups que es presenten al premi. Això vol dir que no només aquí a l'Alt Penedès, sinó que a tot Catalunya, cada vegada els grups escriuen més les seves obres.
I el propi premi és un estímul perquè en el cas de l'Alt Penedès puguin fer aquestes creacions, presentar-les al premi per optar a guanyar-lo.
Sí, el premi a guanyar-lo és actuar al Festival Escena Penedès en el Casal de Vilafranca, en horari prime time, diguem, i ja poden fer la seva representació. i si no m'equivoco també hi ha no sé si bueno,
una dotació econòmica.
Sí, sí, hi ha una dotació, sí, sí.
Una dotació econòmica, ara no sé la quantitat, però també hi ha dotació econòmica.
Hi ha una dotació econòmica de 500 euros i després el dia que venen a actuar també se'ls hi paguen les despeses.
I aquests grups fan sobretot comèdia, ho comentat a la presentació, tot i que potser alguna formació tindria ganes de fer altres tipus de gènere, però al final també responen els grups a les demandes dels propis municipis.
Sí, és com potser és el peix que es menja la cua. Els grups, potser per sortir de la rutina, o els directors, potser són més els directors, solen agradar el drama, no? Perquè és quan poden exprimir, no? Jo penso això, l'actor s'exprimeix més. És més difícil fer comèdia, però és com quan fas el drama t'exprimeixes al màxim. Però tot i així, els ajuntaments sí que sempre... públic en general va més la comèdia, que és realment és segurament més difícil de fer, és més difícil fer riure que plorar. I llavors sí, enguany podem dir que totes les obres es caracteritzen per ser comèdia, no hi ha cap drama d'aquells espectaculars que diguis, tot és comèdia i tot, o sigui que el públic pot venir a qualsevol obra que riuran.
Vosaltres sou veterans en el món del teatre amateur aquí a casa nostra, porteu molts anys al capdavant de la GATAP i coordinant cadascun dels detalls de la roda de teatre, i heu pogut veure l'evolució que ha tingut la roda, que ha canviat. Una roda que és un invent molt útil pels grups de teatre i la roda ha evolucionat al costat dels grups.
Sí, clar, perquè... Bueno, es va començar que doncs, les obres potser eren més senzilletes, sobretot... O sigui, no potser les obres, però potser els decorats, les llums, tot això, hem anat com... Ara ho tenim tot, penso que tots els grups tenim un equip tècnic molt bo, tenim uns decorats que amb quatre coses... Bueno, perquè com que ens hem anat formant, doncs, també vas aprenent a fer coses amb menys recursos. Bueno, i sí, les obres també han canviat, es fan obres amb més contingut, no? Amb més... no sé, més text, amb més... Bueno, però encara que siguin comèdies, són obres amb condimento, no?, que diu Alegrinyano.
I ara ens permetrà la Sílvia que es comprem una mica cap a casa, cap a Olèrdola, perquè sí que té una esmena especial al municipi d'Olèrdola en aquesta 33a edició de la Roda, per dos aspectes. D'una banda, perquè és de llarg el municipi que acull més obres, no?, Pere Joan, i parlem al Pere Joan perquè ell és membre d'un grup de teatre d'Olèrdola, l'Arrel, i per un altre aspecte, però si et sembla, el tema d'acollir 6 obres, déu-n'hi-do, és un municipi que està per sobre de la resta participant a la roda.
Sí, aquest any s'ha de dir que a tornar... Olèrdola havia tingut 6 actuacions durant un quant de temps, les va passar a 3, una per cada nucli d'Olèrdola, i ara sí que enguany ha tornat a les 6 actuacions. El següent, per dir-ne un altre, seria el de Santa Margarida dels Monjos, que demana 3 actuacions, però clar, l'Olèrdola 6 dobla el segon ajuntament que més en demana, no? Llavors, a veure si pot mantenir aquest nivell, nosaltres com a roda encantats. És un dels motius d'haver pogut arribar a les 33 actuacions, el rècord d'actuacions en una roda.
Pel que fa a l'Olèrdola, la presència de teatre amateur 6 vegades al municipi durant la roda ja és subratllable, però aquest any sí que hem de destacar doncs, que hi ha hagut una coproducció, un treball conjunt dels dos grups en actiu al municipi, l'Arrel de Sant Miquel d'Olèrdola i el Folre de Sant Pere Molanta, per fer un espectacle especial per commemorar els 1000 anys de Mir Geribert. Déu-n'hi-do tot plegat, no? Tot un repte.
Sí, l'Olèrdola ja porta, els 1000 anys els va fer ja, però porta durant 3-4 anys celebrant, fent actes per celebrar aquests 1000 anys de la figura històrica de Mir Geribert, que és molt interessant. Força particular, i ara amb tot això de la independència ha agafat força. Llavors, l'Ajuntament d'Olèrdola va contractar a escriure una obra basada en aquest personatge singular, i nosaltres com a Rel i Folre hem agafat aquest encàrrec, l'escriptura d'aquesta obra, i l'estem treballant per poder-la representar. La representarem 3 vegades durant la roda, tothom es representaran a Olèrdola perquè creiem que era on realment podria interessar el contingut d'aquesta obra, però estan obertes evidentment a tothom. Llavors es farà una actuació a Sant Miquel, una altra a Sant Pere i l'altra a Moja, i esperem que agradi molt. S'ha fet, no només l'obra s'ha escrit, sinó que s'ha pensat la composició de la música també. Llavors totes les músiques durant l'obra estan pensades per cada moment, és com una producció així teatral a lo gran, però feta per grups amateurs. Llavors és a veure com surt, a veure si a la gent li agrada, i esperem que vagi bé.
I inclús l'autor en aquest cas també ha estat, sí, és un autor professional que ha rebut aquest encàrrec.
Sí, és el Jordi Santasusagna, que escriu també ha fet col·laboracions a Cardona per la representació d'allà que fan medievals, de mercats medievals, i aquest escriptor és el que ha escrit l'obra Projecte Mir, d'aquí, que estrenarem aquí a la Roda.
És un dels plats forts d'aquesta 33a edició de la Roda. Abans la Sílvia Sallarès explicava que hi ha algun grup federat que no vol sortir de la seva zona de confort, però evidentment l'estímul majoritari dels grups és que gràcies a la Roda, això és l'objectiu fundacional que es manté, no? Pots oferir la teva peça, la teva obra, més enllà del teu poble.
Sí, aviam, l'objectiu de la Roda és treure la teva obra del teu poble, o sigui, de voltar per tot arreu. Però bueno, hi ha un grup que ells es volen quedar a fer-ho a casa seva i ja està, i els hi està bé, però ells, tot i així, pensen que com que són un grup amateur de l'Alt Penedès han d'estar federats i han de saber què es fa a Catalunya amb teatre amateur, però ells, pues, amb aquesta actuació... I estrenen una obra cada any, vull dir, no és allò de dir no, cada any estrenen una obra.
Abans ho comentàveu també, 600 euros que rep cada grup per cada actuació, i és el que han de portar els ajuntaments i el Consell Comarcal.
Per una banda, el Consell Comarcal tenim un conveni amb ells que ens permet sufragar les despeses d'impremta, d'organització de la GATAP, drets d'autor, tot això ho assumim la GATAP, i per una banda el conveni del Consell Comarcal ens permet sufragar aquestes despeses, i per altra banda els ajuntaments, quan va el grup a actuar, són aquests 600 euros que són íntegres pel grup, i que fa molt de temps que no toquem aquests 600 euros. Diria que potser fa 10 anys que seguim aquesta quantitat i no tenim pensat augmentar-la, o sigui que tranquils els ajuntaments.
Sí.
Perquè evidentment cada cop costa menys, entenc que gairebé no és necessari explicar què és la Roda de Teatre als ajuntaments, hi ha més sensibilitat, ho heu notat al llarg dels anys.
Sí, ara aquests últims anys ens contesten bastant els correus electrònics, no hem de trucar tant ni picar tanta pedra, suposo. Sobretot els anys que no hi ha, o sigui, ara l'any que ve serà més fàcil, i l'any que hi ha eleccions i que hi ha canvi de partit o de color o de regidor o de lo que sigui, els anys aquests ja has de tornar a estar una mica més a sobre, perquè n'hi ha molts que són nous, que no saben de què va, i els hi has de tornar a explicar, però n'hi ha molts que ja van rodats.
La Roda absorbeix la feina segurament anual, o bona part de la feina anual de la coordinadora GATAP, però feu més coses. Què més fa a part de la Roda la coordinadora de GATAP?
Bé, així com a GATAP, primer fem cursos interns pels grups que federats d'aquí l'Alt Penedès. Una altra, coincidint també aquest any amb dates, és la coorganització amb el casal del Festival Escena Penedès.
Amb el
Premi Rosa Florido, que va com molt lligat amb el Festival Escena Penedès. I sí que...
El dia de l'associacionisme també celebrem normalment, també el casal. Cal dir que el casal sempre ens té les portes obertes. I algun any el Dia Mundial del Teatre també l'hem celebrat, però no és una cosa que fem cada any, depèn de com cau.
La trobada de grups amateurs de teatre de Catalunya va rotant per tot Catalunya, però de cada uns 10 anys aproximadament ens toca organitzar-la aquí. L'última va ser el 2021?
No, 2015.
Ah, 2015.
Aviat ens torna a tocar.
Sí, que llavors ens torna a tocar d'aquí poc.
Ara, de moment, sí que sé que l'any que ve no ens tocarà perquè es farà a Tarragona i l'any, o sigui, l'any que ve serà el 24, el 25 es farà al Vallès, perquè ja està demanat, podria ser que el 26 ens toqués, sí.
I per mi, doncs, això, espectacles com els que formen aquesta 33a roda, que tenen resposta de públic, perquè la mitjana és superar el centenar d'espectadors. Cada funció de la roda, més o menys, doncs, té aquesta mitjana d'assistència.
Depèn del nucli, alguns es queden amb 80, els altres 150, però la mitjana supera els 100 espectadors de mitja a cada actuació, sí.
Doncs ho anirem seguint també nosaltres, formant part d'alguns d'aquests espectacles com a espectadors. Moltes gràcies per explicar-ho, Sílvia Sallarès i Pere Joan Ollat, membres de la coordinadora GATAP, i molta merda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
És dilluns i toca començar la setmana de forma ambiciosa, com aquest Ho tenim tot de Joan Dausà, que ens durà el flaix de notícies. Colpin els nens, que s'inclinin els reis i que flipin els vells. Prova-ho ara, que se't senti al carrer. Prova-ho ara, no fan falta cartells. Prova-ho ara, treu la pols del fusell i un cop ho hagis fet, dispara. Ho tenim tot. Reventi el secret, prova-ho ara, no pateixis per ells, prova-ho ara, crida i salta del tren i torna a fer un cop més, per si demà ja no hi ets, prova-ho ara, corre cam a través, prova-ho ara, balla com si plogués, prova-ho ara, enterra el dolor i un cop ho hagis fet, dispara, ho tenim tot. El galop i entre la pols i els crits. Veuràs 10.000 cavalls venint, tots al galop i entre la pols i els crits. Veuràs que ric. Ho tenim tot.
Ara són 11:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim tot seguit un nou repàs a la informació comarcal dins del Penedès en xarxa i comencem per explicar-vos que una jornada tècnica ha abordat la mirada positiva envers els gèneres des de diferents perspectives. La jornada, celebrada aquest divendres passat a Vilafranca, estava promoguda per l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i anava adreçada a professionals de l'àrea de serveis a les persones. Per tant, entre el públic hi havia persones vinculades a benestar social, salut, cossos policials i les entitats del tercer sector. La regidora Àngels Dalmau explicava la voluntat de la jornada titular
titulada Una mirada positiva envers els gèneres, i la sessió comptava també amb la participació de la secretària de Feminismes del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Pineda, qui posava l'accent en el treball del govern per abordar la violència masclista com un tema que interpel·la tota la societat. Una de les ponències de la jornada anava a càrrec de la directora de l'àmbit de diversitats de QSL Serveis Culturals, Carol Astudillo. Sota el títol d'Interseccionalitats, Astudillo explicava que hem de ser molt conscients que el sistema per si sol no dona resposta a les necessitats del dia a dia quan una persona en una situació vulnerable necessita ajuda. Una altra de les intervencions tenia com a protagonista el director de l'Associació Entre Homes, Ray Crespí, amb l'objectiu de revisar les masculinitats. I d'altra banda, us hem d'informar també que Olèrdola ha aprovat mocions per reclamar millores a Renfe i de rebuig a l'espionatge en moviments socials. El ple de l'Ajuntament d'Olèrdola aprovava per unanimitat una moció que reclamava la millora del servei de rodalies de Renfe. La moció havia estat aprovada pel Consell Comarcal i demana l'execució de la inversió pendent i el traspàs de la Generalitat al servei de rodalies. Amb els vots favorables de l'agrupació per Olèrdola, Esquerra Republicana i Impulsem, i l'abstenció del PSC, s'aprovava una moció de rebuig a l'espionatge i les infiltracions policials en els moviments socials i independentistes. A partir del qüestionament del grup d'Independents per Olèrdola de la instal·lació de càmeres, el govern recordava que l'Ajuntament també assumia serveis en àmbits que no són de la seva competència, com és el cas de les escoles bressol. A mesures com aquesta instal·lació, des del govern es reformava l'aposta per la seguretat, tot assenyalant que la instal·lació de càmeres lectores de matrícula és legal i es fa en coordinació amb els Mossos d'Esquadra. I el grup Reventós-Codorniu factura 227 milions en el millor exercici en una dècada i assoleix un EBITDA rècord. El grup Reventós-Codorniu ha registrat aquest increment de vendes del 4% fins als 227 milions d'euros, el millor resultat de l'última dècada de la companyia cavista. El creixement dels darrers mesos ha portat també un benefici brut d'explotació rècord de 33,6 milions d'euros, un 16% més que l'exercici anterior. Les 15 bodegues del grup han crescut un punt a nivell global i ja tenen el 13% de la quota mundial de cava. Les vendes no només han crescut a l'entorn internacional, sinó també a l'Estat, on el cava creix a un ritme d'entre el 5 i el 10%. La bona marxa de les vendes ha permès a la firma Codorniu encarar d'acabar estocs anteriors i avançar un any l'objectiu d'elaborar totes les ampolles amb raïm ecològic. Els usuaris de TripAdvisor puntuen els museus i monuments locals entre els millors atractius de Calafell. Els museus i monuments que formen part del patrimoni històric del municipi han estat puntuats pels usuaris entre els millors dels seus atractius. Aquest resultat s'obté tant a Calafell com també a Segur de Calafell, que aquesta plataforma digital sobre viatges separa en dos llistats diferents. Les dades s'han actualitzat recentment. En el cas de Calafell, la Ciutadella Ibèrica encapçala el rànquing amb una puntuació de 4,5 sobre 5, amb 125 opinions recollides. El segon lloc correspon al Castell de la Santa Creu, que suma 4 punts per sobre 5, amb 127 opinions. El Museu Casa Barral ocupa el quart lloc d'aquest llistat, amb 4,5 punts. I el cinquè lloc és per la Confraria, amb 3,5 punts. El Parc de la Sínia també figura en aquest rànquing d'atraccions més valorades pels usuaris de TripAdvisor, amb el vuitè lloc. L'església de Sant Pere, al nucli de la platja, hi surt en novena posició, i el monument pescador en onzena. En el lloc tercer és per l'església de la Santa Creu, al poble. I també hi ha recintes que no són estrictament monumentals o públics que els usuaris puntuen com atractius interessants. El Calafell Slide hi apareix en tercera posició, el Mercat Municipal en sisena i Calafell Aventura en setena, a més també del Jardí de les Palmeres o l'allotjament Antiga en desena posició. En el cas de Segur, es ressenyen 5 atractius, 2 d'ells són elements patrimonials. L'església de l'Assumpció ocupa el tercer lloc i l'ermita de Sant Miquel el quart, i el lloc més atractiu de Segur, sempre segons les opinions expressades, és la platja. El segon i el cinquè llocs són negocis de navegació i jocs aquàtics al mar.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 5 minuts tocats de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els Els dilluns, quinzenalment, tenim cita amb el nostre jardiner de capçalera, el Ton Vilarrúbies. Ben tornat, Ton.
Ah, Maria Puríssima.
Sovint parlem de plantes, molt sovint, evidentment. Fa 15 dies de gespa, d'alternatives a la gespa, i al cap de 4 dies escoltava per la ràdio que la Unió Europea ens prohibirà d'aquí 4 dies la gespa artificial. O sigui que felicitats, ets un avançat, un abanderat de la causa.
Bé, estava clar. Estava clar. És a dir, hi va haver un moment, quan van sortir les gespes artificials, ja fa uns anys, que de cop venien amb una etiqueta que deia sense plom. Vull dir, abans portaven plom, a més.
Imagina't.
Per això pesaven tant, saps?
Sense saber-ho.
I ara, doncs bé, evidentment, són els microplàstics. Estava clar.
Que acaben al mar, no?
Acaben al mar. És lo que hi ha. Vull dir, cada cop que neteges un forro polar a la rentadora, mils de microplàstics ja van cap a l'aigua i van cap al mar. Pues, imagina't ja amb una gespa artificial, que és un plasticot immens. És un felpudor. És un felpudor. Ja està. El nom ho diu.
I si voleu recuperar aquestes alternatives a la gespa artificial que ens donava fa 15 dies el Ton Vilarrúbies, aneu al podcast del programa rtb.vilafranca.cat i allà trobareu aquestes propostes que ens feia molt interessants. Avui em deies, abans d'arrencar, d'obrir-te el micro, que vens reivindicatiu. Això et passa tot sovint, haig de dir.
Sí, no, però és que estic molt, 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 molt flipat. Molt flipat amb una història, no? Però bé, faríem com una introducció. La introducció seria parlar una mica de quin és la nostra postura en el món natural? Quin és el nostre lloc en el món natural?
Som el gran depredador, no?
Sí, és a dir, per exemple, si nosaltres un cop vam fer el programa aquell de que tu te'n vas a la feixeda del Jordà o te'n vas a un bosc, a un parc natural, tu vas cridant pel carrer allà, on està el jardiner? A veure, ja, qui cuida això? No ho cuida ningú, no? És a dir, és un lloc amb perfecte equilibri. Perfecte equilibri perquè, doncs, hi ha l'arbre que fa les fulles, i les fulles cauen a terra, es descomposen perquè hi ha uns microorganismes, aquests microorganismes a vegades són menjats per uns insectes, aquests insectes són menjats per uns ocells, aquests ocells són menjats per uns... Bueno, els insectes són menjats per uns ocells i uns ratolins, el ratolí és menjat per la guineu, l'ocell és menjat per l'aligot panxut, aleshores aquí hi ha un cicle, que és el cicle de la vida, que ens explicaven quan anàvem a l'escola, el cicle de la vida aquest, no?
Això encara funciona així, no?
Clar. La meva pregunta, i a veure si me la saps respondre.
Ai, quina por. Aviam.
En aquest cicle, nosaltres on som?
No som necessaris, tal com ho has plantejat.
No hi som?
No.
Hem sortit. Hem sortit del cicle. Estem fora. Estem fora.
Hi érem, antigament.
Hi érem, clar. Antigament hi érem. Però estem fora. I és més, la nostra manera de viure la natura és quasi, quasi hi ha una falta de respecte. Avui vaig fort, eh?
Sí, sí. Vens indignat.
Molt, molt. És una falta de respecte. Perquè... Quan vivim la natura? En moments d'oci. La nostra vida a la natura és només amb oci. Només intervé a l'oci. Anem a caminar, ens comprem uns pals del Decathlon, tu, pim, pam, 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 perdó. No havia d'haver dit això. Ens comprem uns pals d'anar
no,
a caminar...
No passa res, eh? Unes... No s'anuncien, però no
exacte,
passa res.
Exacte, llavors, a més, ens comprem el forro polar i tot...
Ara anava a dir, si només fos els pals, l'equipament sencer...
I llavors ens integrem a la natura, però sempre amb un forro i amb una vestimenta que ens aïlla precisament del contacte aquest, val? Perquè, clar, tenim fred, tenim calor, vull dir... Saps allò que hasta, no, el nostre cos ja està en una altra dimensió, no?, d'estar allà dintre, no?, i aquesta és la manera que tenim de viure-la, no? D'anar allà, d'anar a esquiar, d'anar a baixar barrancs, d'anar a escalar, d'anar a fer tots aquests esports que ens fan viure la natura des d'un punt de vista nostre molt egoista, perquè també seria preguntar si la natura vol que nosaltres visquem allò amb ells, no? Vull dir, quan...
que l'enveïm d'aquesta manera
al cap de
setmana.
L'enveïm d'aquesta manera, no? Però bé, acceptarem que anem a la muntanya i que és l'únic que ens queda, val? A part de que haguem pogut perdre tot el tema de poder viure la natura d'una manera sana o que no ens faci mal. Ara mateix hi ha gent, doncs, que li fa mal viure la natura. Li fa mal perquè té asma, té al·lèrgies a les...
el polen,
el pol de la gramínia i caspa les patilles, no? Vull dir, llavors sí, sí. Ja és allò que, com que la natura ja ens expulsa directament, ja no ens vol, no? I llavors, ara ve el que a mi m'indigna.
Aviam, què ha passat?
Que la reflexió que arribes, no? Que ha arribat un moment que és tan punqui tot plegat. És a dir, a Barcelona es trenca una palmera, cau sobre una noia i la mata.
Val? Sí, això va passar aquest estiu al Raval, no?
Aleshores, això és una llàstima, realment. Aquí hauria d'haver hagut uns tècnics, no?, que detectessin que això és... que això, doncs...
Que estava en mal estat.
Que estava en mal estat, no? A més, resulta que hi havia uns veïns que ja havien avisat que quan feia vent aquella palmera no anava bé. Val? El missatge és... Bueno, el missatge. Jo arribo l'altre dia amb una de les meves feines i em diuen, escolta una cosa, s'han de tallar les palmeres.
Perquè no ens passi el que ha passat a Barcelona.
Però no passa el que ha passat a Barcelona.
Que a Barcelona també en van talar unes quantes.
N'han talat un porron.
Van fer una revisió de tot el parc de palmeres i se'n van carregar moltes.
Sí, totes les que feien més de 10 metres. Vale? Llavors, el tema és... Clar, jo dic, escolta'm, però què vols dir? Que hem de tallar les palmeres? Sí, sí, 9 palmeres d'uns 7-8 metres amb un tronc així que amb dues persones no l'abraça, saps?
Uns exemplars.
Sí, sí, tot
fantàstics.
Això fora perquè han dit que...
Per la tele, segurament.
A la tele, han dit a la tele, és que això és brutal, que degut a la sequera, el tronc de les palmeres està sec. I com que està sec, quan fa vent es trenquen.
Molt científica no és l'explicació.
Ens prenen per tontos. Ens prenen per tontos. Però, a més, clar, la gent s'ho creu.
Clar, és que el que tu deia s'ho creia i, per tant, patia per les conseqüències.
Ja, però és que...
I volia prevenir.
Vale, però pregunta número 1. Egipte...
País de palmeres?
País de palmeres. La principal causa de mort de la gent és que els hi cauen a sobre, perquè, clar, allà plou menys que aquí, eh? Allà hi ha més sequera que aquí. M'estàs dient que quan fa vent o viene la tormenta perfecta del desierto, la gent s'ha de tancar en búnkers perquè els hi cauen les palmeres a sobre?
No ho he sentit mai.
Ni ho sentiràs. Saps? I què passa ara? Bé, doncs ara, per exemple, m'han trucat del Port Ginesta, que s'han de revisar totes les palmeres, perquè, clar, com que hi ha el tema de la sequera, tenen por que els hi caiguin les palmeres.
Sí que ha calat aquesta explicació.
És molt punky, és molt heavy, perquè llavors dius, bueno, a veure, vale.
Però hi ha sequera, també la pateix l'olivera, igual que la palmera, no?, aquesta sequera.
Sí. Sí, sí.
Tots els arbres estan patint la sequera.
Estan patint tots la sequera.
I nosaltres també,
però,
sí.
Però no per això, pel fet... És a dir, sigui pel que sigui, cau una palmera, mata una persona... Escolta, dalt a baix, saps? Que una mica és... Bueno, han tingut que buscar com una excusa, saps? Allò, i per justificar, no sé, m'imagino, en termes d'assegurances, de lo que sigui, per salvar el cul amb algun puesto o alguna cosa, no? No sé... Sona una mica així, perquè llavors podríem aplicar una regla de 3, no? És a dir, palmera mata persona, vale? Tallem palmera, igual a X, saps? Vale. Quants accidents de cotxe hi ha hagut a Barcelona i s'ha mort gent amb accident de cotxe?
Moltes més
doncs,
morts.
Cotxe mata persones, eliminem cotxes. El tabaco mata persones, eliminem tabaco.
Ja t'ho diu la caixa, que el tabac mata.
Clar, clar, sí, però clar, perquè aquí podries dir, reflexió, ja, però és que la gent que condueix i es mata està conduint ell. O la gent que fuma i es mora està fumant ell, perquè ho ha decidit. Però a veure, també hi ha el fumador passiu i també hi ha la senyora aquella que anava al semàforo, passat un cotxe, patapum. No?
Sí, sí.
Pues, reflexió, eliminem-ho tot. M'entens? Vull dir, no ho eliminen, no?
En vols canvi, dir que amb la natura s'atreveixen i amb el sector automobilístic no.
Clar, vull dir, a veure, a Barcelona hi ha no sé quants mils d'arbres. Mils. Ja no només les palmeres, van caure unes branques d'arbres. Surt el diari. Es trenca un arbre, surt el diari. És notícia? De veritat que és notícia que es trenquin les branques d'un arbre?
Si no fa mal, no. Si fa mal, sí.
Val. Aleshores, sí, però hi ha moltes altres coses que fan mal i que no surten a les notícies.
Amb el cotxe que envesteix la senyora, també és notícia, també surt.
Sí. Home, no tens l'ordinador, si no et diria, mira quants atropellaments hi ha hagut avui a Barcelona.
No el tinc, estem a pèl avui tu i jo.
Sortirà un atropellament que hi hagi hagut en un lloc perquè resulta que la Colau va fer no sé quantos i llavors, pipam, allò de la Colau, una merda, perquè atropellen a la gent. Però la quantitat de gent que deuen atropellar cada dia a Barcelona no surt. I després, la caiguda d'un arbre, que trenqui una papelera, que trenqui un banc o que trenqui alguna cosa, això no és notícia, això no és una notícia. No és una notícia en una ciutat que digui hi ha 6 arbres. Hòstia, cuidado, que es trenquen la meitat. Però que de 100 i pico mil o 200 mil o 1 milió d'arbres, no sé quants arbres hi ha a Barcelona, no ho sé. Surti la notícia que s'han trencat unes branques? Ostres, fa que pensar.
T'indigna.
Clar, 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 perquè aquí com tot el món s'hi atreve. Perquè aleshores fem una cosa, ens quedem-nos a casa.
És que clar, a la natura no hi ha lobbies que apretin. En canvi, el sector automobilístic, per exemple, tornant a l'exemple del cotxe, és molt potent i fa força.
Clar, però imagina que el missatge que tu reps és hòstia, cuidado, que els arbres es trenquen i ens poden caure a sobre. Bueno, potser és la solució, perquè llavors la gent, quan vagi al bosc, amb la paranoia que si hi ha un arbre se't pot caure una branca a sobre i vegi 2.000 arbres allà alineats, igual hi entra un atac de pànic, un atac de pànic i ja no va ningú al bosc. Potser serà... M'entens? Vull dir, el desplaçament, la sortida del món natural, el despreci o el despreci o el poc valor que se li dona, el... Hosti, a veure, tu saps, jo tot això, abracem els arbres i aquestes coses, escolta'm, està molt maco, vale? I tal...
No hi creus gaire.
Bueno, crec que si algú s'hi sent i ho troba i li conforta, escolta'm, endavant.
Endavant, no?
Endavant amb les atxes. Però bueno, jo quan he de tallar un arbre es valora i es valora per què es talla aquell arbre i agafa i es talla l'arbre perquè s'ha fet una valoració de que realment tenim un problema aquí i pot generar un problema més gros que no pas el fet o el benefici que et pugui donar. Has de fer un equilibri. Vale, els arbres es trenquen, però ens arreglen a l'aire, a més fan sombra, ens baixen la temperatura, és una manera de socialitzar, és una manera de retrobar la nostra genètica de quan érem monos i de tornar al nostre lloc d'on no havíem d'haver baixat mai.
I de tenir aquesta mica de natura
de
a
natura
prop nostra,
al nostre voltant,
en el dia a dia.
I llavors dius, a veure...
Si no, tot seria ciment.
Sí, tinc tots aquests valors, però em fa aquest problema. Fem una balança. Bueno, com podem gestionar-ho per no tenir que acabar de tallar aquest arbre des de baix o no crear una alarma social del fet de que a un arbre se li trenqui una branca i caigui al carrer. Val? Per exemple, aquí a Vilafranca, davant de l'estació d'autobusos, amb una d'aquelles ventades que hi va haver, es van trencar 5 o 6 arbres. La notícia no va ser que han caigut les branques dels arbres. La notícia era, degut al temporal d'aire, de vent, de tal i qual, hi ha hagut branques que s'han caigut i s'han trencat, però l'arbre no té cap culpa d'això. M'entens?
Sí.
Si tu criminalitzes l'arbre, ja el tens. El que els arbres que van caure quan lo de la festa major.
L'esclafit. No s'han substituït. Hem perdut, hem sortit perdent. Perquè
sí, bueno, no però
es
va muntar un pollo del cuidado. Però bueno...
Sí, però ja fa més d'un any i aquests arbres no s'han reposat. Per tant, hem perdut tots aquests avantatges que abans recordaves
que ens ofereixen els arbres.
En aquests punts. La temperatura serà més dura, ja ho ha estat, aquest estiu,
etcètera. Sí. Clar. I aquí l'esclafit ens ve de tant en tant, però imagina't com deu viure la gent o com deu ser quan vius en un lloc al Caribe, un lloc d'aquests que cada dos per tres et ve un tifón, et ve un huracà, no et ve un no sé quantos. La gent... És a dir, si aquí ja generem això, no sé, trobo que, a més, a veure, el clima és el clima i és el clima que hem canviat nosaltres i tenim les conseqüències que nosaltres hem generat. No culpem els arbres i culpem a les plantes i culpem a la natura de coses que nosaltres hem generat el problema. M'entens? I aquí està la meva reivindicació d'avui.
Tallaràs aquests arbres, aquestes palmeres?
Ja no hi són.
Ja no hi són.
Ja no hi són.
Per això et fa mal, eh?
Home, em va fer molta ràbia. Em va fer molta ràbia, perquè... No, és que això ha d'anar fora. Hosti, tio, però si això és... No,
a veure... És vida.
Sí, jo sóc superefectiu, eh? Vaig trigar 3 hores. 3 hores les palmeres a prendre pel sac. Nou, pim, pam. És a dir, 20 anys, en un moment, en una motosserra, saps?
Això
dius...
fa mal, eh?
Sí, el que passa que jo també ja estic a la postura del desastre total, i llavors ja... Hi ha una mica, dius, bueno, no sé, ja penso que un moment donat ja hem d'anar a parar amb un apocalipsi, saps? Que, bueno, i comencem de zero, no sé. Hem d'anar a petar aquí, perquè de l'altra manera no veig jo, m'entens? Igual que la gent que critica els cotxes elèctrics, igual que... Clar, vull dir, no, perquè el cotxe elèctric no sé què, vale, fem una cosa, aquí tens una bateria de cotxe elèctric i aquí tens el fum. Vale, vull dir, tu, el cotxe elèctric, la bateria, quan es fa malbé, queda aquí. El fum, tu, per cada minut que funciona el teu cotxe, tires 4.000 litres de CO2. En un minut. D'aquí a Barcelona, que són 60 minuts, perquè hi haurà una caravana de dios de la quantitat de cotxes que hi ha.
60 minuts amb sort.
Vale, doncs multiplica 24.000 litres de CO2 multiplicat pels 2.000 i pico cotxes que hi ha allà, i llavors resulta que el xungo és que, bueno, el cotxe elèctric, això és una passada, això no va bé. No, vull dir, hauríem d'anar una mica ja madurant una mica els temes aquests i posant-nos una mica ja a rotllo, no? No sé. No et sembla? No sé.
I tant. A mi em sembla molt de greu també que ja no hi siguin aquestes palmeres.
Home,
que has tallat.
Home, sí.
I també m'indigna que no s'hagin reposat aquests arbres que l'esclafit de fa 2 festes majors
va
tirar a terra.
Sí. Clar, a veure, quan són arbres que estan en una acera o en un paviment, la cosa es complica una mica perquè has de treure...
Arrels.
La soca i tota l'arrel que hi ha, vull dir, no és fàcil.
Sí, no s'ha tret, allà estan les soques i les arrels.
Sí, però a més eren uns arbres que eren uns ailantus, que eren l'enemic. Els ailantus han sigut sempre l'enemic perquè són com una plaga. Però ara està sortint una gent que diu, no, si els ailantus aquests són collonuts, perquè com que tot l'altre ja no viu, com a mínim aquests, ens agafen marges al... ens estabilitzen talusos, saps? I fan verd, sense gaires exigències, eh? Hosti, mira, si tu vas a Castelldefels per les costes, el 60% dels pins que miren a sur estan morts. S'han mort. Estan tots secs, tots torrats.
I no revifaran?
No, estan morts.
S'han mort.
Sí, el que passa que hem de mirar, un cop vam fer el programa dels fongs, que la matèria orgànica morta dona vida. Vale? Som immortals. Avui l'alien ja del tot.
Bé, faran una última funció, no? Diguem-ho així.
Exacte. Nosaltres, quan ens morim, donarem vida als fongs, que donaran més vida a l'altre.
Generaran vida.
La manera de... de visualitzar-ho.
Sí que estàs punky avui, sí.
Buf!
Més que de costum.
Sí, 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 sí. Sí. No, és que m'ha enfadat molt a mi això, saps? I l'excusa, i el fet aquest, no?, de que em van trucar d'allà de Port Ginesta i em van dir, escolta'm, s'ha de fer una valoració de les palmeres perquè ens fa por que caiguin. Però que no ha caigut alguna? No. Doncs ja està, vull dir... El sistema...
Doncs tu valora i salva-les.
Bé, li dic per telèfon, no pateixis. Ara, quan faci vent, vigileu que no passi gent per sota, ja està. Perquè ningú et diu que no vingui un esclafit amb vents de 200 per hora i ho trinxi tot, i foti tots els barcos, aquells que hi ha...
A Campistraus.
A Campistraus. Vale, però no per això deixaran de tenir barcos. Pues no per això deixarem de tenir palmeres, no?
Estic amb tu, estic amb tu.
Pues, aquí està.
Tom Vilarrubias,
el lío.
D'aquí 15 dies parlem de si toca adobar o no, et sembla?
Vale,
vinga,
sí.
Vinga, cuida't, adéu.
Adéu, adéu. Late night, I'm missing home. Més voltes a la nòria un any. Tra fotocòpia. Quants cops hauré marxat fugint del meu costat, no sé.
Els stay homes sempre animen qualsevol matí, i si és dilluns, molt més. Amb la Nòria tanquem aquesta segona hora. De seguida, les notícies. Guarda'm, si no hi ha llum, un trosset de terra. Portes escrita als ulls, la vida sencera. Late night, sal i llimona. You know I'm coming home again. Ja no m'importa.